minuts. Més notícies a partir de les 5 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Heu de saber que en els darrers 10.000 anys s'ha accelerat l'adaptació genètica dels humans als canvis socials i ambientals.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Comença aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Tenim totes les lletres, tenim en Iker Hernández aquí amb nosaltres, el control tècnic. I si fins ara hem jugat amb les paraules i amb la sargantana, el perill d'extinció de la sargantana pitiusa, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Passant l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol, ho farem amb en Xisco Nadal.
Aquí tornem a ser.
Amb en Celestia Lidem.
Som aquí.
I amb en Miquel Junc.
Bon dia.
Com esteu? Ara hem passat a l'estudi 2 d'IB3 Ràdio, que aquí no ens és tan habitual, però estan més estretats.
Més estrets. Com un camarot. Jo sempre...
Ah, que sí?
Sí.
Te fa...
Sí, sempre em fa aquesta sensació de camarot.
De camarot, aquest estudi. Tot això perquè a partir de les 5 arriben els companys dels esports aquí a IB3 Ràdio, i nosaltres estarem a IB3 Ràdio 2, que ja sabeu que mos podeu seguir a través d'internet i també de tots els aplicatius d'IB3. Molt bé, ara però mos toca passar l'actualitat pel sedàs i començarem xerrant de genètica i un estudi que mos ha cridat molt l'atenció.
Mi abuela lo bailó, mi bisabuela lo bailó, tatarabuela.
La Universitat de Harvard ha publicat a la revista Nature l'estudi més gran fet fins ara sobre els genomes antics. Han analitzat l'ADN de prop de 16.000 individus d'Europa i l'Orient Mitjà, a més de 6.000 perfils genètics moderns. Amb les noves tècniques i la gran quantitat de dades, diuen, han pogut observar com la selecció natural ha donat forma a la biologia. Fins ara es pensava que l'evolució humana no havia canviat massa durant milers d'anys. Ara, però, els resultats d'aquest estudi ho qüestionen i obrin hipòtesis sobre la resposta biològica davant transformacions culturals i ambientals. Han observat que s'han modificat gens vinculats a trets físics, psicològics i socials, i que l'evolució humana s'ha accelerat durant els darrers 10.000 anys.
Lo mueven en el sur, y si alguien no lo mueve, mira a ver si es que eres tú.
Entre els exemples de selecció natural hi trobam les persones pèl roges i amb la pell clara. Hi ha estudis que demostren que produeixen vitamina D de manera més eficient. I aquest estudi ha identificat diverses variants associades a un to de pell més clar que s'han mantingut per selecció positiva.
Mira, nosaltres com es pensaven que la gent de pell clara podria tenir problemes de vitamina D, ben al contrari.
Exacte.
Han tingut una resiliència que han fet que s'adaptassin millor.
Clar. El treball també ha identificat un gen en la calvície que cada vegada és més escàs. És a dir, que hi ha manco calbs que fa 100.000 anys. Mira, a mi no m'ha tocat.
Aquest és el titular. Però tu tens una genètica prehistòrica.
Clar, clar, sí. Clar, genètica antiga.
Exacte, des prehistòric.
De fa 10 mesos.
Això mateix.
Per tant, no t'ha tocat, però...
No per selecció natural.
És cert que, segons aquesta notícia, cada vegada hi ha gent manco calva, és a dir, que sí que té més que veus, i és estitulada per tots
la gent que parla... Sí, els mitjans feien ressò d'aquesta notícia, quasi tots xerraven dels pèls rojos i de la calvície. Sí,
manco calç que fa 100.000 anys, eh?
Ja m'ho diràs.
Segons els investigadors, la selecció també ha potenciat característiques relacionades amb la salut. Per exemple, tenim més resistència a malalties com el VIH o la lepra, manco risc d'esclerosi múltiple o són menys sensibles a la tuberculosi. Els canvis evolutius, diuen en aquest estudi, es van accelerar amb transformacions com el pas a l'agricultura, que va modificar l'estil de vida i les pressions ambientals. Però també hi tenen a veure factors com el clima, la dieta i com les malalties han modificat genèticament els humans.
Uau. És realment impactant les conclusions d'aquest estudi, a més amb una mostra de 16.000 persones prou grossa, a més de tots que tenen perfils genètics moderns, 6.000 de diferents.
Jo sempre m'ha cridat l'atenció a la genètica, tot i que no entenc ni idea de per què passen aquestes coses, m'agradaria saber més coses, perquè...
Jo m'he quedat a la llei de Mendel.
Sí, jo també, Xisco, no passis pena que sóc el mateix sobre aquest tema, però és veritat que és molt curiós tot.
Ja sabeu, sí.
Sí, ja sabeu moltes coses.
Sí, tenim una base.
Lo dels fesols que se mesclaven.
Exacte.
Bé, lo dels fesols que se mesclaven. Com la genètica dels fesols pot explicar perquè hi ha qualcú que té ulls blaus, encara que la família no sigui ulls blaus. És un tema de combinació. Que a teva tot teniu el mateix color d'ulls.
No tots.
Veus?
No.
Llei de Mendel. Ja està.
I tots tenen cabells a casa teva? És un tema més genètic.
Tothom té cabells?
Sí.
Bé, tothom no. Cabells. Però no, però és una qüestió genètica.
No, ja ho has despertat. Has obert tu aquest meló.
Perdó. Hi ha gent que té cabells, sí.
No, perquè a vegades també diuen això de la calvície que és hereditari, però... no sempre,
jo crec que
tampoc.
Sí, en el meu cas sí. Jo crec que ho he... Jo què sé, la meva saviesa que no... científica diu que ho he heretat d'espredir.
Sí.
Que també ja ho era de jove.
Ja, sí. Doncs mira.
Crec jo, vaja.
Podria. Però sí, bé, aquest tema genètic que se mos escapa una miqueta, però sí que és cert que aquest estudi ha fet la volta al món, aquest estudi de la Universitat de Harvard, per aquestes mostres, per aquests conclusions a les quals ha arribat, i també una d'aquestes conclusions més interessants és la més resistència que tenim a determinades malalties, com especifica, i també en aquests canvis evolutius que hem anat desenvolupant al llarg d'aquests anys. També és veritat que, clar, ho analitza de 10.000 anys ençà.
És moltíssim. És a dir, normal que mos haguem adaptat en aquestes situacions.
Sí, i per sort, també.
Sí, perquè si no ja... tindríem més problemes que tenim ara. Sí.
Com estaríem. Molt bé, aquesta era la primera notícia del dia, però en tenim una altra, hem de canviar de tema, i ara hem de parlar radicalment de... No sabem quina genètica té, però sí sabem com canta, de Xenoa.
Presumiendo que lo sabe todo, me dice cosas que no suenan del todo. Sonrisa retorcida, intentará abordarme por segunda vez. No se da cuenta que no me interesa.
Allò que torna a parlar de Xenoa, perquè com ja vos varen contar l'altre dia, la mallorquina forma part del jurat del programa d'Antena 3, Tocada Me Suena. I per fer promoció, fa poc vas entrevistar del programa I Ara Són Soles, no per parlar de l'IVA dels llibres, sinó per parlar de ses coses de sa promoció. Lloc on va compartir moltes informacions que fins ara desconeixíem. Una de les coses que va cridar l'atenció d'aquesta entrevista és que l'artista va parlar d'altres feines que va fer abans d'esdevenir una de les estrelles d'Operación Triunfo, la primera edició. Va contar que va fer feines com aprenent a una perruqueria, va ser mecanògrafa d'un parapsicòleg, o que a partir dels 16 anys va començar a actuar als hotels. Aquesta cançó no és de Xenoa, és d'Olé Olé, de sa primera tongada, de quan la cantant era Vicky Larraz. I per què posam aquesta cançó? Doncs perquè la mallorquina també va parlar d'aquest grup mític. Va recordar una anècdota que feia temps que no contava. Quan Xenoa tenia 16 anys, i encara era Laura Corradini, quan el grup cercava una vocalista principal, ella es va presentar al càsting. Xenoa explicava sobre això que no la varen agafar perquè semblava que tenia 12 anys i necessitaven un altre tipus de perfil de cantant. Qui va guanyar el lloc va ser Marta Sánchez, que mira quina casualitat, perquè Xenoa va heretar sa cadira de jurat d'en Marta Sánchez a Tocar a Més Suena. És com si s'estiguessin encalçant des de feia temps.
També li van demanar si na Marta Sánchez sabia aquesta història. I diu que ella pensa que no li ha contat mai, tot i que han coincidit milers de vegades, però seria graciosa que s'ha dut xerressin.
Tampoc no contar, però contaré jo que vam anar a l'institut plegats.
Que? Celestí Oliver.
Sí. Ha esperat tant de mesos a contar això.
Però si fa.
Si no sap pits que xerrant de Xenoa.
I avui ha dit, sí, a Laura.
Aquest sí que és una caixa de sorpresa.
A classe o institut?
Fèiem música plegats. Diria que fèiem música plegats. Amb en Joan Moll.
Encara més interessant.
El pianista Joan Moll.
I en Joan Moll era el vostre professor. Encara més interessant.
Jo crec que ella venia a classe. Sí.
Creu que se'n deuen recordar de tu,
no? I si no coincidíem en els passadissos, a l'institut.
És a dir,
no anaven junts
a les 4 i 16 minuts ens l'estimo l'ha donat el titular del dia.
Sí, titular del dia.
Anava a música naixent.
De cada vegada és més fàcil que naixent
a
vengui tento.
A l'institut Ramon Llull.
Ara tenim l'oportunitat perfecta.
Tu creus que se'n recordarà de tu?
No. No ho crec.
No.
Però
si li envies un missatge, hola, Xenoa.
Som en Celestí.
Tampoc.
Som en Celestí, que va demanar.
Clar, clar.
Però què te deien? Celestí.
Celestany, jo crec que és més nou.
M'han dit Celes, m'han dit sí, moltes coses.
Tino.
Pot ser que per nom sí que se'n recordaria. Pot ser,
no? Li hem de demanar.
Tens el telèfon?
No.
En Xisco sí. En Xisco segur.
Sí?
Jo tinc aquest germà, que sempre que li hem de demanar qualque cosa. No, si vols, ara... El podem... Vols que telefonem? És que ara he de mirar si el tinc en aquest mòbil, però en Sebas Corradini.
El germà Tassano? Era més gran o més petit?
No.
El germà era més gran. Sí, el tinc aquí, Sebas Corradini.
I era bon estudiant.
Vols telefonar-lo en directe?
No el conec.
Per demanar-li si Naixenoa se'n recorda de tu.
No sé qui era, clar. Potser l'he xerrat d'en Celestina, Naixenoa, qualque vegada.
Ara ja seria un massa atrevit.
No, i encara, crec que encara, ara miraré... És que fan violència, no xerra amb aquest jove.
Però sí, eren de la promoció, de fet, també, en Rosa de Lima.
També anava a classe amb altres. Vols escoltar en Rosa de Lima, m'ho va dir, que va cercar sa nina a escola. Hola, Rosa, si mos escoltes. També anaves a escola per en Celestí.
Així pensant en...
Gent coneguda.
En famoses.
Que anava a escola amb en Celestí Oliver. I na Rosa, compartiu música o més coses? Més classes? Què era, una optativa música?
No.
Anem a centrar-nos.
Rosa de Lima,
Rosa de Lima i Xenoa varen anar a classe plegades.
I Celestí,
no ho sé. No, plegats no anàvem en la Laura.
Ho dic perquè també recordem que en Xenoa se va forjar, va créixer cantant en el casino i qualque vegada també haurà cantat Persona Mà.
Ai, que me fareu un retrobament
en directe. Si no vaig errat, i na Rosa de Lima ha estat la reina de Sona Mà durant molt d'anys. Sí, que si han estat companyes de classe, dic jo que haguessin fet un duo plegades.
Jo volia tirar aquest tema per una altra banda, però que tenies informació aquesta de Naixenoa, ja no... Ja l'han deixat.
Moment, que sa germana en Lluís Fortesa... Com? També anava a classe
nacional. Mem. Sí, quanta gent ha anat a classe nacional.
Lluís Fortesa, per favor, per al·lusions, acudeixi a l'estudi 2 i ve a ràdio.
Qui era la teva germana, Lluís? Bé, qui és?
Ara ha fuit perquè té feina, però allò vamos a contra.
Clar, no tenim línia interna.
Rosa de Lima, estimada, te telefona en directe a Ivetra Ràdio perquè en Celestí Oliver acaba de dir que tu eres companya de classe de Naixenó.
A mi me sona.
Jo vaig a sa font. Et cert que anàveu juntes a classe o no?
No, lo que sí que és veritat...
Sí?
Lo que sí que és veritat és que un any, ella crec que era un any... Ara no ho he dit d'allà per la seva edat, però sí que no sé si era un any o dos més gran que jo, i varen coincidir... Tot just un any necessito Ramon Llull. Sí que
és a dir, vau coincidir naixer Noa i tu un any en el Ramon Llull.
Sí, però ell anava un curs per endavant.
Sí
que és veritat. Com que ja mos coneixien tothom, pues bueno, ell ja cantava, ja anava al conservatori, en fi, que t'he de contar que no sàpigues estimat.
I de Rosa de Lima, ara nosaltres ara ja tenim ganes de fer un retrobament de vosaltres dues.
Ja m'agradaria.
Amb en Celestí Oliver, que també era company de Ramon Llull, que per a Ramon Llull ha passat tot el talent de Balears.
Ara t'anava a dir, allà tot. Era... Tot era bé i mal de coure i encara ara.
I de Rosa, estimada, moltes gràcies per no aquest atracament amb armada. Enhorabona per aquest Aranam, que cada matí m'ho feis passar pipa en la crònica... Bé, pipa no, però m'ho informeu de la crònica de successos. Ara tampoc
hem
de...
I escolta, Nadal, i a vosaltres, que feis un tèntol que sempre me fa aturar i pas un gustet d'escoltar-vos.
I de... Estan tots encantats de ser companys d'aquesta casa. Una abraçada molt forta.
Adéu.
Ciao.
Gràcies,
guapa.
Rosa, una
ferrada. I d'haurem de... Sí, bueno, és que això ja...
Estrelles?
Tenta-los una caixa de sorpreses.
No, no, i tan sols mos han molestat en sortir fora de la cabina perquè havia d'assejar.
No.
Si anàvem a telefonar era un pot desastre. Ha estat en directe. I de mira, Ramon Llull...
Anava bé,
A mem, també t'he dit una cosa.
Ha dit que era un any més gran, que és un any més gran.
I que van coincidir un any. També t'he de dir que has venut una mica a sa moto, de que tots éreu allà com una cuchipandi, que sortíeu en es pati a compartir un bollicao, i tampoc és això.
No, però coincidíem pels passadissos...
Vos vareu trobar passejant per allà de dins.
El pati de Ramon Llull té pati, perquè en el pati només hi fèiem gimnasi. El pati de Ramon Llull sempre era, actualment no ho sé, però a la mitja lluna de la plaça Estup.
Clar.
Allà era el pati.
Allà sortíeu.
I allà...
D'allà hi havia en Laura Corradini, sí. Quan encara sí. No era en Xenoa.
I jo diria que varen compartir classe de música amb en Joan Moll. No sé, és el record que tinc.
La pròxima vegada que entrevistem en Xenoa, com si l'entrevistàs cada mes...
Crec que llegim en Bernat Xifra, no.
Li demanarem si se recorda que en Moll era el seu professor de música, també.
Segur que hi va passar, clar.
Espero que en Xenoa tregui disc aviat o presenti musical o el que sigui per que faci una mica de promo i tenir-la per aquí i comentar-li.
Per favor, ara tenim massa preguntes per fer.
Clar, i a més haurem de fer com una espècie de...
De retrobament.
D'aquesta subida. Haurem d'agafar talls d'en Celestine, d'en Rosa de Lima, d'en Joan Moll, i aquesta nina fliparà, dirà, però per favor, qui són aquests psychos que han anat a recuperar...
No me'n recorda ningú.
Crec que sí que va xerrar en Laura, en Xenoa, no ho sé si va xerrar en cap moment, és que Pontura ni
molt tard. No eren amics, no eren amics.
Està en clau de sol, en clau de fa, aquesta...
En qualsevol moment te va demanar la teva flauta dolça.
Me posava... No duien flauta, ja, dolça.
Un moment, perdona, jo a l'escola...
A l'escola duien flauta, això sí. A l'institut ja no duien flauta.
Jo primer de bub vaig tocar la flauta un trimestre. No ho deia per... No anava en cap...
Com que no te coneixem.
També li podrien demanar a quina perruqueria va fer feina, a quina mecanografia de parapsicòleg.
A quin parapsicòleg li va passar els informes.
Però clar, quan se va presentar el càsting de
Oleole.
Ah, d'acord.
Anava a dir Mecano, d'Oleole. Clar.
Tu ja la coneixies?
Sí. Coincidim a l'institut.
Va ser el mateix moment.
Ja era...
Va ser Moll que la va llançar cap a la música.
Eres professor de música.
Podria ser. La vida i Mallorca, que és molt petit.
De tota manera, això es fa un munt de temps, però.
Moltíssim.
Perquè ella va formar part d'Oleole, ara ho cercaven a Marta Sánchez, entre el 86 i el 93. Per tant, el càsting degués ser el 85 o el 86.
No pot ser.
Que tenia 10 anys.
Que era molt petit.
Clar, ella deia que en tenia 16. A mi ara mateix
no. No, de que en tenia 16, que pareixia que en tenia 12.
Això no quadra.
I de que va guanyar a Marta Sánchez. Jo m'he escoltat l'entrevista. També m'ha sorpresa, perquè ella va néixer el 75, que he vist. Així que...
I de si naixer Noa.
Naixer Noa es diu fake news.
Si naixer... Mira, ara teníem una alegria i ara resulta que...
De quin any és?
Del 75. Naixer Noa és del 75. I Ole Ole, ara estic mirant aquí...
Sí, sí, no, jo també ho he vist,
Marta Sánchez va formar part del grup Ole Ole entre el 86 i el 93.
Ah, 75.
No, no, un moment. El càsting va ser quan a Vicky Larraz va dir me'n vaig, na Marta Sánchez va entrar Ole Ole el 86, tot això segons Wikipedia fins al 93.
I llavors no degueren obrir un altre càsting...
No, perquè si diu que se'l va quedar a Marta Sánchez...
Fins a l'any?
No, si ella s'entrevista diu que 90, va guanyar a Marta Sánchez.
93, un moment. Si és del 90...
Va ser el 93, és càsting.
M'encanta com aquestes reunions,
substituir.
Com a d'equip, com a de redacció, però en directe.
No, perquè si fos, estimada, si fos del... Jo ja ho he de fer de calculadora, perquè jo som incapaç de fer comptes en directe.
És que potser ja se pensava que tenia 16 anys i en tenia 12.
Home, l'any 93 no, quan l'any tenia.
Però, clar, en 12 encara ets a escola. No. Encara no has pegat
si fos, si fos el 93, si naixer no, és del 75, naixer no, en tenia 18.
Mm-hmm. Per tant, però s'acosta més.
S'acosta més, però els números no
jo
quadren.
Jo ja la coneixia.
Li haurem de demanar. Li haurem de demanar perquè jo també m'ha deixat pensant.
No,
molt.
I a més, a l'entrevista... No, mem, un momentet. No. A l'entrevista diu que varen triant a Marta Sánchez.
Sí, 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 sí. L'entrevista diu que varen triant
per
a Marta
tant,
Sánchez.
No, no és que semblàs de 12 anys, és que tenia 11 anys.
És que tenia 12 anys, jo l'he pensat.
11 en tenia.
Ella diu que en tenia 16.
No,
jo m'ha sorprès.
A vegades la memòria falla.
Mira, me va beníssim que deis, ara que deis això...
Ho dius de fora pensar,
sí, sí,
de manera espontània.
Ara m'agrada molt que faceu això, faré un pot d'autopromo d'aquesta casa, perquè totes les divas tenen tendència a inventar-se a vegades o a recrear les seves vides. Avui s'ha estrenat el capítol de Divas i Divins dedicat a Sara Montiel, que no perquè jo hagi col·laborat a l'hora de fer-lo, però que tothom l'escolti, perquè veureu...
L'has fet?
Anna Marta Grau. Bé, que jo no és perquè formi part de l'equip de redacció i d'execució d'aquest... Un moment. He volgut fer autopromo discreta, però si el podcast l'han fet a Marta Grau i jo.
Exacte.
Ja està, no hi ha problema. No. Però que avui, parlant de Sara Montiel, en el capítol que s'ha penjat avui a la carta en el servei de podcast d'aquesta casa, i també en Sara Montiel tenia tendència a recrear la seva vida. Hi ha molta de gent que mos explica algunes de les bromes, algunes de les recreacions que ella feia. Com, per exemple, ella sostenia que es deia que James Dean va morir, ell havia d'anar dins el cotxe. Però que li va dir, James, no puedo.
Justament, quina casualitat.
I quan la van tornar a telefona, en James Dean ja s'havia estaballat en el cotxe.
Ah, vaja.
No vols perdre el que capítol.
Coses de reines. Jo perquè no som artista, perquè no se m'adonen bé aquestes coses.
Has de tenir imaginació per ser
clarament.
I divo, tot. I qualque cosa has de posar
pot de sucre. Però això, naixer-ne 11 anys, anant a fer un càsting.
Ho investigareu.
Perquè, si no, ella ha estat ella que ha mullat ses fake news.
I tot i així, mos agradaria que naixer-ne vengués. Perquè sabeu qual li passa aquest tall de ràdio mentre nosaltres hem començat aquí a fer de detectiu per a psicòleg.
No, millor. No hauria pogut ser cantant d'Ole Ole amb bons anys.
No, bons anys.
No.
Sí, jo què sé, a lo millor de Menudo, o de Timbiriche, que eren els grups d'aquests, o de Parxís. Mm. Però d'Ole Ole no me quadra.
No, no.
Bé, ja està.
Molt bé, dit això, obrirem un capítol de periodisme d'investigació de la vida de Xenoa, quan vivia a Mallorca.
M'ho dirà jo, bé, no ho sé. No sé si se'n recordarà. Clar, que no tenc que veig.
I la història de Celestia Libé, que avui... A la fi ha sortit a la llum, després de molt de mesos, però ara han de parlar de Rosalía perquè sabeu que s'hauria produït un moviment sísmic en el moment del seu concert. Detrás de ti voy, yo que siempre espero que vengan a mí. No me gusta hacer intervención divina, pero a mi baby yo lo voy a stalkear para poderlo. Que Celestia Libé, a partir d'ara, la Rosalía t'hauria d'haver creat pel seu confessionari. Perquè tu...
Sí, perquè deu saber més coses que...
És la persona ideal, perquè no ho sabia, la Rosalía, perquè si no hi hauries anat.
Clar, però tampoc no mos coneixem, la Rosalía. No. Bé, en Xenoa tampoc, però bé.
Bé.
No, ara ja no se coneix.
Com recoll en fila. En el començament de setada de redacció, però més que éreu íntims.
Bé,
i compartíeu, i compartíeu pa de mollo en crema de cacau i xocolata.
Per anar, no.
Serena de Vara, la classe, sí, sí.
Bé, apuntat, Rosalía, apunta pel confessionari en Celestí Arribem.
Sí, sí. Rosalía ha fet tremolar Barcelona, literalment, segons mos diuen. Això és el que ha dit el sismòleg Jordi Díaz, investigador del CSIC, que ha assegurat que els seus quatre concerts a Barcelona varen provocar tremolors sísmics registrats per un acceleròmetre de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. En Díaz ha publicat a les xarxes socials un gràfic que mostra les dades d'agitació sísmica dels dies 13, 15, 17 i 18 d'abril, que és quan va actuar en el Palau Sant Jordi de Barcelona, i aquest gràfic mostra que entre les 9 del vespre i les 12 de la matinada d'aquest dia hi va haver pujades d'activitat inusual sísmica. Cuando pone perla en el collar, tu plan diferente ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se guarda hielo, se congela uno. Cuando te noche en el cielo y se vuelve de día, ya todo eso cambió. Vale, també vos hem de dir que els concerts provoquin vibracions que recuen els sismògrafs, no gens estrany. De fet, aquest mateix investigador l'any passat va publicar el Rapid Sismic 2025, amb els concerts que varen fer vibrar Barcelona durant aquell any. Segons la seva dada, no, Lady Gaga va liderar el rànquing sísmic de la ciutat.
No m'estranya,
no,
tampoc.
No m'estranya. La segueixen artistes del pop com Katy Perry o Billie Eilish, però en aquesta llista també hi troben grups de rock mítics com Guns N' Roses o de K-pop, fins i tot com els Blackpink. Fins i tot, que això m'ha sorprès molt, les sardanes varen crear moviments sísmics a Barcelona l'any passat. L'esdeveniment titulat Dansa Ara, que va unir més de 9.000 persones veient sardanes al Palau Sant Jordi, també va generar un important registre sísmic.
Només desbotats.
Sí, sí, sí.
Què fan? I clar, òbviament, les concentracions de gent provoca moviments sísmics.
Si concentres 20.000 persones a un mateix lloc que boten i ballen en la música, mentre que sona una música fortíssima, també, clar. És normal que a qualque banda vibri. Això és normal. Sí, sí.
Però m'ha agradat aquest Rapid Sismic. El poden seguir, a veure, també estaria bé.
Hi ha una pàgina web, si cercau Rapid Sismic 2025, la trobareu, està feta per aquest investigador del CSIC.
I si hagués una ballada de ball de bot massiva, també.
Jo crec que també.
Se produïn moviments sísmics.
Jo segur que també, perquè si les sardanes en fan, el ball de bot en un pam més mogut encara.
Quin dia s'ha de cantar la balanguera, que la cantarà tothom? Crec que aviat. I...
No, alerta, que encara enfonsarem
no.
Si anem
no
alerta.
No és pel juny.
Sí.
Deu ser dia 28 o 29 de juny, perquè jo no som a Mallorca.
Justament, si no, és que sense la teva veu...
M'ha sabut un munt de greu, no ho dit de broma.
No, 29 de maig.
29
de maig a les 8 del cap vespre.
Però no hi serà, Xisco, aquest dia.
No hi seràs?
Tampoc hi som.
Justament.
Ja és complicat trobar un dia que hi siguis.
Hem d'avisar en Jordi Díaz.
L'hem d'avisar,
el podem avisar.
Però si ja no se mourà, crec que només cantarà.
Bé, des d'aquí podem dir que també ballin ball de bot i que en Jordi Díaz vengui a fer... Sí,
però ballar ball de bot i la balanguera tampoc no acaba de...
És una cosa darrere l'altra.
De ser massa... cosa. Però bé, queda dit aquesta cosa curiosa. Per cert, que heu trobat de les persones que han passat pel confessionari de Rosalía? Al final de Belén Esteban, que tant que s'ha de... No hi ha arribat a passar.
No hi ha anat... Jo vaig veure que hi va anar en Guitarrica de la Fuente, no? També un altre cantant, que no en Rojo, que no el conec gaire, però sí.
Sí, no? En Rojo, en Guitarrica de la Fuente, després de Batgial, sí.
Que el van fer en català, en el confessionari de Batgial.
Sí,
en
tots.
Amb en Guitarrica també. En Yolanda mitjo, i els d'en Rojo no l'he vist.
Jo tampoc.
I això, no, Yolanda, que va ser la primera d'aquests quatre concerts que va fer a Barcelona, i en Guitarrica de la Fuente, sí, és de Benidorm, crec que és ell.
Sí, sí, que
és valencià.
Sí, de Benicarló, si no vaig errat.
Benicarló, sí, per allà. I va ser graciós el seu moment confessionari. Molt bé. Mira, si passàs per Mallorca, en Celestial Ibé té molt de números.
Totes les coses que m'ho ha contat avui.
També penso que en Celestine Nostro és un poc xenoa amb aquest tema. Perquè
xenoista.
No, a mi no deixa de sorprendre'm que han començat una taula de redacció.
Sí, que anem millor entendre.
Ja vol, ja va martir.
Exacte, donant a entendre que gairebé compartíeu taula.
I després ha dit que no.
I en el final, que ni se saludaven. Clar, hem arrencat amb un horitzó d'expectatives com a molt alt, que s'ha anat desinflant a mesura que has vist que anàvem fent investigació. En aquest programa...
Mos
dones un fil d'Ariadna i arribem al centre del laberint.
Que clar, la música sí que vàrem compartir. Aquelles classes així amb els pupitres per amunt, és a dir, que d'aquelles classes antigues de Ramon Llull, jo diria que sí, i que, de fet, ho demanaré després, en els meus companys de... o companyes de classe, perquè
per
la record cantar, fins i tot.
Tenim tema per demà.
Ara ja demà cantar la Balanguera abans de fer-la per el Consell de Mallorca. Exacte.
Fem un tèntol.
Quin és el teu moment de tèntol?
Bon dia. Un moment tèntol, per jo, seria, segurament, la primera hora des de matí, quan, després de caminar pels carrers del poble, veient a un dels fons de Campos i llegesc la premsa sense noses i sense gairebé ningú. Per anar tranquil·la, llegir les notícies, articles d'opinió, dels diferents diaris, sense presses, m'agrada molt, m'agrada moltíssim. Jo diria que és el moment més meu de tot el dia, perquè llavors ja m'he de posar a fer altres coses. I és quan pas més gust de tot d'aquest espai de soledat i a la vegada de saber què passa pel món. Aquest és un dels moments tèntols que per mi són els més importants.
IB3 Ràdio és cultura.
Si el teu nadó comença el cicle 03 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
La meva padrina. Dadicul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Gèneres literaris i tets. La lectura és un plaer que combina entreteniment i aprenentatge. Podem gaudir de gèneres literaris diversos. N'esmentam alguns. La novel·la, terme que s'escriu amb L geminada, com novel·là o novel·lístic. De novel·la n'hi ha per a totes les edats i de tot tipus de temes. El conte, alerta en la grafia, s'escriu amb NT. El conte és un gènere adreçat principalment als infants, amb històries senzilles, lletres grosses i amb il·lustracions. També hi ha contes juvenils i per adults. La poesia sol ser per un lector que cerqui sentiments i emocions, pot ser d'una manera més abstracta i subjectiva. També podem gaudir de l'assaig. En plural és assaig, amb IGS, o assajos, amb JOS. És un text en què l'autor exposa idees, opinions o reflexions sobre un tema. Segur que com a lectors teniu preferència per algun d'aquests formats, no es ve? I terme explicat, terme acabat.
Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
Tomeu Canyelles, com estàs?
Molt bé, benvingut. Content.
Avui sí que tots els camins morduran a Roma.
Mai millor dit, no?
Abans de parlar de Roma, Tomeu, només per casualitat, tu has coincidit a Escola Naixenoa? Ho dic perquè avui duim una sèrie de personatges referents en aquesta arxipèlag que han coincidit amb la cantant, i dic, no fos cosa, no. Tinguéssim aquí, que li passaves a punts...
No. Jo som d'una generació més jove que Naixenoa, però he de dir que vaig ser una generació que va quedar especialment impactada per aquella primera edició d'Operació Triunfo.
Sí, sí.
I record que era una figura com a tan recurrent en el pati, xerlar-ne i tot això.
Tu en quin institut anaves, Tomeu?
Jo vaig fer el batxiller a Sant Josep Obrer. Vaig anar a Santa Teresa...
No, perquè Naixenoa mos han dit que anaven a Ramon Llull.
Ah, val. No, però allà, bueno, hi havia un grandíssim culte.
Bé, el Manco Música.
Quan va treure que quan tu vas, jo vengo d'allí. Sí. Allà era com una espècie d'explosió mediàtica.
No m'imaginen també el Canyelles ballant quan
no, tu vas. No, jo ja estaria en sos punkis, en sos heavies. No, jo ja estaria un altre bàndol.
Però bé, sí que és veritat que aquella primera edició d'Operació Triunfo va ser impactant, va ser gros per aquella generació i d'altres també. Però bé, com dèiem, tornem a Roma, avui arribarem fins allà, perquè segons la tradició va ser fundada dia 21 d'abril de l'any 753 abans de Crist, fa més de 2.000 anys. Poques ciutats reuneixen tantes llegendes entorn a aquesta fundació tan mitològica.
Sí, correcte, és que la història de Roma ja ho sabem, és rica en llegendes i mites, i a tal efecte podríem dir que el seu origen ha intentat explicar o s'ha intentat explicar a partir de diferents històries que han perdurat en els temps, no? Això al final ens permet entendre que la ciutat no va sorgir com a resultat d'un únic acte polític, és a dir, una conquesta militar, per exemple, sinó més aviat com una conseqüència d'un procés d'unificació que no fou tan immediat i que d'altra banda també va requerir com una espècie de connotació sagrada. El que vull dir és que l'antiguitat, el naixement de les ciutats estava revestit d'una mitologia que li donava ple sentit, igualment legitimitat, no? I això a més té una missió pràctica, la política sempre sol venir després del mite, i en aquest cas, els dels romans, la intervenció dels déus va tenir com a veure amb aquesta fundació de la ciutat, no? Que a més serveix per justificar el poder de les institucions, les jerarquies socials i els processos expansionistes que acompanyen en els imperis, no? La tradició d'igual manera també centra el seu corpus fundacional en dos grans mites, no? L'explicació grega, que atribueix la fundació de Roma a un descendent de Nenees, i a les troians, no? I els antics radars romans que ens parlen d'un rei, Latinus, rei de la tribu dels llatins, i d'altra banda, ho hem de dir, també sogre de Nenees.
Sempre m'haurà semblat com a molt evocadora aquesta llegenda de Nenees que ara comentaves, que després de ser derrotat decides creuar la mà amb els supervivents de la ciutat de Troia.
És així. Nenees, recordem, no només era un príncep troià, sinó un semideu que tenia com a mare a la deessa Venus. Per tant, poca broma, no? Quan els grecs destruïren la ciutat de Troia, ell aconseguís que polir-se i amb el seu fill, Ascani, i un grup d'herois que aconseguien sobreviure a la massacre, es va llançar, diguem, una travessia sense destinació concreta, no? Aquesta fugida el va dur a travessar el mar fins a arribar a les costes de l'actual sud-est de Roma, entre Anzio i Fiumicino, més o manco, no? Aquest mite explica que després de la llarga cingla dura, Nenees, s'enfronta a un rei local i després de derrotar-lo es casa amb la seva filla. Aquesta explicació, mem, té la seva importància, ja que uneix, a partir de la llegenda, la ciutat de Troia, en les tribus llatines que habitaven en aquells territoris, no? En altres paraules, crea una narrativa de prestigi que serà realment profitosa per les generacions posteriors, en tant que converteix Roma com a hereva de Troia, no? Aquesta llegenda igualment explica el naixement de dues ciutats prèvies, no? Roma, Lavinium, que va ser batejada així en bona de Lavinia, era l'esposa de Nenees, i Alba Longa, no? Fundada per fill de Nenees, Nascani. Bé, en poques paraules, i per no embuar massa, el mite de Nenees introdueix en un llinatge heroic i diví aquesta identitat romana.
Sí, sí, per això encara tenim aquesta percepció, sí, encara ara.
Sí, sí.
Però bé, si és cert, és que la llegenda més reconeguda en relació al naixement de Roma és la història d'aquests dos germans, en Ròmul i en Rem.
Sí, perquè a dia d'avui formen part indestriable de l'imaginari simbòlic de la ciutat. El seu mite ens explica que en Ròmul i en Rem eren dos bessons nascuts de la relació entre la filla del rei d'Alba Longa i Mart, és a dir, la vestal de la rea Sílvia, i des déu romà de la guerra, en Mart, no? L'oncle d'aquests dos infants volia evitar la irrupció de qualsevol futur rival polític i per això va ordenar el seu abandonament a un bosc, no?
Un bosc? Ah, jo he llegit un riu.
Ah, mira, idò, hi ha diverses fonts. Sí. Sí, podria ser, és curiós, no? I de direm que era un bosc de vora un riu o un riu que hi havia de vora un bosc. Així ja ho tenim tot.
Clar, aquí contrastar les fonts seria complicadíssim.
I tant, però vaja, sí que sabem que aquesta llegenda va ser a més explicada per cronistes molt importants d'aquella època, com per exemple en Titus Livi, no? Mm. I doncs sí que ens parla de que amb independència d'aquest escenari, si és un riu o un bosc, hi havia una lloba anomenada Luperca que els va recollir davall d'una figuera salvatge i que per instint els va alletar fins que un pastor, en Faustul, els va trobar, no?
Exacte, per una tant, lloba els hauria alletat.
Exacte, és així.
Aquí hi ha s'imatge.
Vaja, i a més una imatge potentíssima, no? Perquè, a més, també la història d'aquests dos germans podria ser la gènesi d'una sèrie televisiva, perquè, mem, realment, Margalida, aquesta història té de tot,
sí,
no?
Sí, però m'estranya que ja no l'hagin fet, perquè...
Podria ser. El manco que no mos hagi arribat en aquestes grans plataformes que tenim a l'abast, no? Perquè, mem, estem parlant d'una història en què dos germans creixen junts, de cop i volta es fan grans, no? Funden una nova ciutat en Lazio, precisament el 21 d'abril de l'any 753 abans de Crist, i com també com defensa el mateix Titus Livius, bé, no va ser una història que tingués un final feliç, perquè els dos no se van acabar de posar d'acord en certs aspectes fonamentals respecte a la fundació d'aquesta ciutat, i en Ròmul va assassinar en Rem, no? Oh. Per tant, les conseqüències d'aquest crim són fonamentals, no? En Ròmul esdevé únic, rei únic i fundador de Roma, anomenant-la així en honor propi, i es fatricidi, explica el naixement de la ciutat amb un primer mite entorn a la força, la autoritat i també la violència.
I més enllà de Ròmul i de Rem, per què creus que el símbol de la lloba és tan potent a l'hora de parlar de la creació de Roma?
Sí, sí, a més, és que iconogràficament és un emblema que acumula com a moltíssima de força per aquestes connotacions que allò polític es lliga amb allò mitològic, no? Hem de dir que el símbol va complir una funció altament representativa gràcies a la famosa escultura que es troba en els museus capitolins i que tal efecte ha estat batejada amb el nom de la lloba capitolina, no? Que és tal vegada un nom més recurrent que és de Luperca, no? Es tracta d'una imatge de bronze elaborada per un artista anònim que la tradició situa en el segle V abans de Crist. No obstant, això hem de dir que les datacions posteriors que s'han fet damunt del metall plantegen un origen més proper en el nostre temps, és a dir, més o manco serà mitjà. També hem de dir, al marge de la seva antiguitat i del fet d'aquests afegits d'en Roma i Rem siguin posteriors, no? Aquests dos bessons també de bronze que hi ha just avall, és un símbol també com a molt evocador perquè condensa amb una única imatge un mite antic i complet, no? I ho fa amb una escena, insistesc, èpica, la que se mescla l'abandonament, la supervivència, l'adversitat, la protecció i també la fortuna, no? D'haver estat localitzats tan oportunament per aquesta lloba. Vull dir que al final, més que una simple al·lusió a la mitologia o en aquesta llegenda, la imatge dels dos bessons, juntament amb aquesta gran lloba protectora, reforça aquesta capacitat tan evocativa que té l'origen de la fundació de Roma.
Totalment. I tothom quan va a Roma ha de fer com una sèrie de coses.
Efectivament, està en aquesta llista de les 10 coses que un ha de fer, clar que sí.
Per tornar qualque dia a Roma. Bé, tancam aquest viatge cap als orígens de la ciutat de Roma, amb un apunt etimològic. Mira, els grans termes podrien dir que el mot Roma prové del mite de Ròmul i Rem, sí?
Sí, mem, com bé dius, unes teories més esteses, i és que Roma prové precisament d'aquest mite dels dos bessons, no? D'aquests dos bessons abandonats. Però també hem de dir que és una etimologia que ha donat peu a nombroses teories i que des de fa un... i a més des de fa un bon grapat de segles, no? Hi ha una teoria, per exemple, que ha vingut del nom de Roma en l'antic riu d'Estíber, no? Que era Rumon o Rumen, no? Sabent de la importància que tenien els rius en el naixement de les ciutats, no estranyaria gens que la ciutat prengués el nom d'aquest gran riu, que és, en el final, el tercer més llarg de tota Itàlia. Uh-huh. Per altra banda... Sí, per altra banda, també hem de dir que diversos lingüistes assenyalen que Roma també podria ser un mot que prové de l'etrusc Roma, i que en poques paraules voldria dir pit o mama, no? Una teoria que entronca precisament en la llegenda de la lloba Luperca. No?
També podria ser.
Sí, vull dir que són més o manco, tot això s'aguanta, no? La veritat és que, mem, la història etimològica que hi ha darrere d'aquesta paraula, Roma, no? Posa de relleu la forma en què els romans han construït aquesta identitat seva a partir d'elements que ho han de dir. Van un poc en mig camí de la mitologia, però també de fets com la geografia, no? Amb això d'aquest riu, per exemple.
Per exemple, sí. I que interessant que és aquesta fundació de Roma i sobretot tota la mitologia al darrere i aquesta cosa de que tothom vol anar qualque vegada sí, la seva vida a Roma.
Val la pena, val
tant,
la pena.
Sí, sí, no, jo no dic que no, però sí que hi ha com aquesta cosa tan atractiva d'aquesta ciutat i que tant és així que, com dèiem, en el nostre vocabulari també hi ha un munt de llenguatge relacionat amb la ciutat, sí. No debades d'això del principi, que tots els camins arriben a
aquestes
Roma.
Aquestes expressions que hi ha, correcte.
Que, a més, no només és en català, sinó que és en molt d'idiomes.
Roma no se va construint dos dies,
aquesta,
també, una altra.
Exacte.
Segur que podríem fer una bona llista.
Sí, sí. Demanant, arriben a Roma, per exemple, i tantes altres relacionades. Així que avui Roma... a les portes de Sant Jordi, com ho dius, meu?
Bé, de moment, sí. Més o manco, ben calmat, podríem dir. Ja hi haurà temps de posar-se nerviosos, però vaja, s'espera bon temps.
A on te trobarem? Si volen veure en Tomeu Canyelles, on serà?
Estaré a la plaça de Cort, en la nova editorial Moll, / Institució Francesa de Borja Moll, però vaja, hi ha una bona estesa de paradetes, de llibreries, com unes editorials també que trobaran el seu catàleg de fons.
Val tot ser un esbanc de si no fos.
Exacte, se retorna al lloc on va començar tot, l'any 1948.
Sí, he vist una fotografia.
Mítica fotografia.
Bueno, podria dir que... la seva esposa?
No ho sé si és aquella fotografia de la seva esposa, no estic segur.
Bé,
sí que és veritat que hi ha un parell de fotografies molt interessants perquè va ser el primer lloc on s'organitzaven signatures, on d'alguna forma aquests escriptors, no, que en aquest moment eren molt jovenets, com en Gabriel Gené Manila, on Guillem Frontera van fer, podien dir, les seves primeres sessions de signatures, les seves primeres trobades
amb
lectors. Vull dir que...
I no, en Guillem Frontera li agradava molt,
molt
tenir feedback amb el lector,
perquè
sempre que el trobava, si te llegeixes el meu llibre, digue'm què n'has pensat.
Ai, sí, sí.
Sempre volia...
Un personatge molt enyorat.
Tenir aquest feedback, sí. Molt bé, Tomeu, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fins ben aviat. Ara fem una pausa i tornem-te a tu.
IB3 Ràdio és diversitat.
Sobrepasar a una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
¡Història, història del Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del cap vespre segueix en l'equip d'esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Porto Apòstoli, Iller Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I que repiqui l'escampada de la seu!
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 5 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Pèndol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Continuem, són les 4:52 minuts, som en directe atents a IB3 Ràdio. D'aquí una estona te passarem a IB3 Ràdio 2, perquè tenim els nostres companys dels esports preparats per aquesta retransmissió esportiva. Però abans vos hem d'explicar que aquest divendres en el Gremi a Palma, Esport Records celebra els seus 11 anys amb el debut a l'illa d'un grup que serà tota una revelació en directe. Des de Malta, però residents a Brighton, el quartet femení Guin.
Tota una fusió de rock experimental, post-punk i folk mediterrani. Gin aterren per primera vegada a Mallorca amb el seu debut Unum, un disc destacat per mitjans especialitzats com BBC, Music, Kets i Pitchfork, esperit combatiu, enèrgic i visceral d'aquest power quartet que poden ser tot un descobriment. Completen el cartell de l'11è aniversari d'Espora Records els retorns de Toni Cobretti i de Marcy Pantman.
I nosaltres en volem parlar amb en Juan Antonio Forés, més conegut com a Pincho d'Espora Records. Com estàs? Benvingut.
Hola, bona tarda. Què tal?
Molt bé, i tu?
Molt content i nervioso, nervioso, que ja tenemos el concierto ya aquí encima.
Ja, divendres, ja és aquí. Com vas conèixer en aquest grup, en aquesta banda femenina, la Gin?
Sí, las descubría por plataformas de streaming cuando sacaron el disco, las seguía, pero luego tuve la oportunidad de verlas en directo en Brighton. Y ahí, bueno, me enamoré. Transmiten una energía sobre el escenario increíble. Es mucho mejor el directo que los discos.
Wow. I te varen dir que sí, quan els vas dir, oh, mira, faig un aniversari a Mallorca, voleu venir?
Sí, la verdad es que se sorprendieron. Nunca han estado en Mallorca. En España alguna vez, pero siempre de teloneras o acompañando a alguien. Y eso que alguien de una isla del Mediterráneo les propusiese algo así, pues les encantó la idea. Uh-huh. Además, ellas también son mediterráneas, tres de ellas nacidas en Malta. Y bueno, me dijeron como, pues está bien, hay que ir haciendo clic en las islas mediterráneas a ver si completamos el ciclo.
Exacto. Això és aquest divendres. ¿Y en quina hora actuarán ellas?
Empezaremos a las 8 en punto. Uh-huh. Y ellas calculamos que a las 10:45 pues se suban al escenario después de Marcy Pantman y de Toni Cobretti. Uh-huh.
Toni Cobretti, que fa estona que no fa concerts, l'ha rescatat.
Sí, yo saqué en Espora Records el primer single de Scorpio, una de sus bandas, la de más recorrido, y después de sacar el último disco, ahora debe hacer ya 2 años y medio o algo así, la banda se disolvió. Desde entonces sigo en contacto con él, a ver qué iba haciendo, y bueno, participó en el documental Signos a la Arena, en la banda sonora, y cuando le propuse esto, pues bueno, se puso manos a la obra, ha montado una banda con la que está ensayando, y tocará temas de Scorpio, temes nuevos i alguna versió de su tío de Pere Prat.
Uh-huh. Mira, i també de Marcy Pantman, que és una de les bandes d'aquí, també prou coneguda dins el vostre sector, no?
Sí, me hace mucha ilusión porque Jordi es un gran compositor, todos conocemos a Satellites, pero como Marcy Pantman es un proyecto paralelo que trabaja más desde su casa y no hay tantos conciertos que haya dado en estos muchos años que lleva con el proyecto. Entonces es una ilusión muy grande que esté ahí en directo con nosotros.
Uh-huh. I doncs, muntat una bona festa per celebrar aquests 11 anys d'Esport Art Records, Pincho.
Sí, quería celebrarlo a lo grande por los 11 años de Espora y por mis 60 años.
Ah, uepa,
això. Hacer una buena fiesta.
Aquesta no la sabíem.
Y la verdad es que el cartel a nivel artístico es fantástico, bajo mi gusto. La sala suena muy bien, es muy acogedora. Y ahora falta que el público responda y lo disfrutemos todos juntos.
Uh-huh. Segur que sí. Això és a les 8, en el Grammy a Palma, aquest divendres, aquestes tres actuacions. S'ha de pagar entrada, com funciona?
Sí, hay una entrada anticipada, una entrada de 25 euros anticipado. Es un poco caro porque la producción de traer una banda desde Gran Bretaña, pues es costosa en coste económico, pero también en organización. Okay. Y en puerta quedarán entradas a un poco más, a 29 euros.
Mm-hmm. Per tant,
pero vale la pena.
Exacte, val la pena, segur, aquest concert. Pincho, que tu no defalleixes i continues. Tens molts projectes ara en marxa?
Siempre hay. La verdad es que los últimos meses han sido muy movidos. Hemos tenido varios lanzamientos, algunos muy importantes, como el de Psiconautas, con colaboraciones nacionales e internacionales. Y ahora, pues creo que me tomaré un pequeño descanso y después lo retomaremos en septiembre a tope, como siempre.
Uh-huh. Molt bé, doncs ha recomanat aquest concert, aquests 11 anys d'Esport Art Records i aquest 60 aniversari amb Juan Antonio Forés. Molt d'anys, Juan Antonio.
Gràcies, gràcies.
Una ferrada i que vagi molt bé aquest concert divendres.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, una ferrada. Repassam el cartell, actuaran Gent, que és aquest grup de Brighton, i són un quartet de dones, però també hi trobareu de Marzipan Man, més conegut com en Jordi Herrera, al capdavant, i en Toni Cobretti, que també té una personalitat molt forta damunt de l'escenari, si no l'heu vist mai, aquest concert que serà divendres en el Grammy, a partir de les 8 del capvespre. Amb aquest apunt de música arribarem a les 5. Ara vos deixam amb els companys dels esports avui, Mallorca-València, a les 7, i nosaltres continuem per IB3 Ràdio 2. Fins ara mateix.